Test, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 2 del Mussol Maltès, en el que conclourà la història i les històries de la llibreria negra i criminal. Recordareu que, al traspassar l'entrada de la llibreria, les prestatgeries quedaven a l'esquerra. Del sostre penjava un mòbil anomenat mòbil del crim, i també hi havia unes escales que baixaven a un zulo, que lluïa siluetat un cadàver damunt de les rajoles del terra i que es podia veure des de dalt per un lluernari. Les parets anaven plenes de llibres i de fotos i retalls de diaris, dibuixos, caricatures, i hi havia una tele portàtil de les d'abans que funcionava ininterrompudament projectant pel·lícules de cine negre en blanc i negre i sense so. Imatges silencioses per no distreure les converses ni destorbar la música, perquè si hi ha una música recurrent en la vida de la llibretera, la Montse Clavé, és la banda sonora de la pel·lícula Ascensor para el Cadalso, que va compondre el genial trompetista Miles Davis el 1957 tirant d'improvisació mentre veien les imatges. La pel·lícula, dirigida per Louis Malle, està basada en la novel·la Ascensor per al Patíbulo, de Noël Calef, un llibre que lamentablement és introbable, tret que hi hagi sort en alguna llibreria de vell. Precisament, si de quelcom s'enorgullien a negre i criminal, era de poder oferir obres descatalogades, mai reeditades, o d'autors desconeguts, encara que fossin en edicions de saldo i salvades in extremis de la guillotina. En les prestatgeries mancava, però, una obra que encara no s'havia escrit i que en Paco Camarasa oferia després de que la llibreria tanqués. Es tracta de Sangre en los estantes, meitat diari íntim d'una llibreria, meitat tractat de novel·la negra i criminal, on el llibreter repassa anècdotes viscudes a la llibreria i aboca tots els seus coneixements sobre el món noir, emprant un redactat casolà, amigable i irònic, tal com era ell. La llibreria negra i criminal va tenir un spin-off, en la BC Negra. La BC Negra va ser la canalització de tot allò que s'accedia a les parets de la llibreria. En Paco Camarasa va aconseguir organitzar un esdeveniment anual i recurrent que va confirmar el protagonisme de Barcelona en el mapa noir mundial. Una trobada de tota la gent que conforma l'espectre literari del gènere negre i que segueix més viva que mai. I mentre les institucions i la ciutadania debatien com classificar-lo, no era un congrés, ni tampoc una fira, no era com el Mobile, ni com l'Alimentària, ni com el Saló del Còmic. Els fidels del gènere sempre ho han tingut clar. BC Negra és la festa major del noir. Una festa major que culminava el dissabte de cloenda dels actes, no ja en la llibreria, que hem vist que no hi cabria tanta gent, sinó a les portes, ocupant tot el carrer de la Sal. Allà, autores i autors, ben abrigats, doncs a primers de febrer sol fer fred, seien davant tauletes inestables i atenien les peticions de signatura amb un somriure, a vegades glaçat per la temperatura. N'hi havia que donaven conversa, molta, en Lorenzo Silva, per exemple. N'hi havia que escoltaven amb agraïment, la Rosa Ribas, sense anar més lluny. Qui reia i gaudia com un nen, com l'Alexis Ravelo, entre glob i glob de rom canari per mantenir el fred a ratlla. I n'hi havia, en canvi, que semblava que li arrenquessin un queixal i mostrava displicència com la mà... Bé, tant se val. Allò era un festival. I si a més dels humans que poblaven el carrer hi haguessin afegit les ànimes protagonistes de les novel·les que s'havien donat cita, hagués semblat un funeral de New Orleans, amb aquella música que combinaria la tristor perquè s'hagués acabat la bèstia negra i l'alegria per haver-hi pogut ser. Com aquesta versió de carrer del clàssic When the Saints Go Marching In, a càrrec de la Nola Brass Band. Aquell dia sí que es venien llibres, insuficients per cobrir el dèficit anual, però els precisos per fer creure que el somni encara era possible. Les signatures eren un dels grans rituals de Negre i Criminal i un del seu gran diferencial respecte a altres llibreries. I no era quelcom que es limités a les cloendes de BC Negre, sinó que duraven tot l'any. Cada cop que una autora o autor treia novetat, les llibreteres buscaven la manera de que passés per la llibreria a signar piles d'exemplars, gairebé tot en càrrecs ja venuts. La veritat és que no costaven gaire de convèncer, doncs ningú resistia el protagonisme que els hi representava i agraïen el que suposaven gaudir de vendes ja consolidades. Durant hores, autores i autors es recluïen a la llibreria per signar els encàrrecs, però no se'ls feia feixuc, doncs igual que el Paco i la Montse feien d'anfitrions musicals, també ho feien tenint sempre a mà les begudes preferides de qui signava, amagades en un dissimulat moble bar, ben assortit amb destil·lats de moltes classes i marques i d'alta graduació. Ja se sap que les persones que escriuen són d'emocions fortes. Potser per això el local tenia dues portes, com els speakeasy de l'època de la llei seca americana. La principal era la del carrer de la Sal i la porta del darrere que donava al carrer Mariners. I és que sempre s'ha de tenir un pla B. La música no podia faltar als speakeasy. Música càlida, vocal i suggerent, incitant a deixar-se anar i a passar-s'ho bé. Música com Bright Lights, Late Nights, interpretada per The Speakeasy's Swing Band. Quan la llibreria va tancar, va liquidar tots els volums de les prestatgeries, però va romandre un fons, el particular, de més de 3.000 novel·les, moltíssimes dedicades, i que a la mort d'en Paco, la Montse va donar a la Biblioteca Montbau Albert Pérez Baró, de Barcelona, aquella que va començar com iniciativa d'un grup de mares d'una escola de barri l'any 1980. I a l'Arxiu Municipal de Barcelona el va fer dipositari de tota la documentació acumulada en tots els anys de festivals de BC Negra, el Festival Noir de Barcelona, i que Paco va impulsar i dirigir fins que ja les forces no li van permetre suportar la tensió i l'estrès que suposava organitzar-lo, ja que, sent detallista de mena, volia estar en tots els fronts. BC Negra i el Premi Pepe Carballo de novel·la negra, que es lliura cada any en record, agraïment i homenatge a Manolo Vázquez Montalbán, va fer augmentar la fama de la ciutat, del gènere i de la llibreria. I és el que té la fama, que se't coneix arreu, però que no sempre dona de menjar. La fama fa fins i tot que la llibreria negra i criminal, com els llibreters Paco i Montse, també hagin tingut cameos i mencions en algunes novel·les negres. I també en cançons. Ja vàrem escoltar en Dani Nelo el primer fascicle. I, per exemple, la cançó del grup barcelonès d'Escà, que es diu Doctor Calypso, i que en la lletra afegeix també a Salvo Montalbano i a Pepe Carballo. La cançó du un títol de lo més apropiat, una trama negra i criminal.
És un món de ficció que bé podria ser realitat. Vides perilloses convivint al nostre costat. De personatges d'actituds força criminals, barris marginals o bé de l'alta societat. El fred d'Estocolm, en Martin Beck sempre pateix. Pepe Carballo recorre les Rambles i el Raval. La bonica Sicília, Montalbano s'aparta de peix. I els caòtics enfrenten Berni i Gunter, evita tot mal. Negre sobre blanc, passen fulls amb devoció. Les hores pugen ràpid fins al final. Trama negra i criminal. No te'n pot refiar, alguna cosa hi amagar. Corrupteles, xantatges i uns quants assassinats. Quan menys tu esperes, surt un altre sospitós. Darrere les pistes rastrejant com un gos. Negre sobre blanc, passen fulls amb devoció. Les hores pugen ràpid fins al final. En una trama negra i criminal. En una trama negra i criminal. Les hores pugen ràpid fins al final. En una trama negra i criminal. Les hores pugen ràpid fins al final. En una trama negra i criminal.
La llibreria tenia dues taules, l'habitual de novetats i la de les lectures imprescindibles, que estava ocupada per totes aquelles obres que ells recomanaven a tort i a dret, passant molt de modes i d'interessos comercials. I si la vanitat els hagués guanyat, haurien posat una tercera taula. Clar que tampoc haguessin trobat lloc, però bueno. Amb els seus cameos, que n'hi ha forces i de molt originals. Us en recordaré uns quants que he ordenat alfabèticament pel nom. Comencem per Agustí Bahí i Quan la nit mata el dia. Alicia Jiménez Barlet a Mi querido asesino en serie. Alexis Ravelo a Los días de Mercurio. Andreu Martín, no podia faltar, a Cabaret Pompeia. Antonio Lozano a La sombra del Minotauro. Carlos Pujol a Antes del invierno. Carlos Zanón, aquest tampoc podia faltar i ho fa en la seva personalíssima revisió de Pepe Carballo, a l'obra Carballo. En Francisco González Ledesma, aquest per partida doble, faltaria més, en la novel·la Història de mis calles i en No hay que morir dos veces. En John Katzenbach, a la seva obra El professor. I per acabar, Víctor de l'Árbol, a Un millón de gotas. Si en sabeu d'alguna que no hagi dit i em feu arribar les dades per e-mail, ho comentaré en un altre fascicle i així, qui vulgui fer col·lecció de cameos mentre llegeix bona literatura negra, tindrà la col·lecció completa. I és que tant autores com autors sentien devoció i ho demostraven fent-los entranyables regals. Un cop, recordava en Paco, en Michael Connelly, l'autor de la famosa sèrie policiaca de novel·les i televisiva protagonitzada per Harry Bosch, sabent la seva dèria pel jazz, li va enviar un CD de Thelonious Monk. L'actuació en directe que en Thelonious i el seu quartet, acompanyats de John Coltrane, van fer al Carnegie Hall de New York, una gravació històrica del 2005. Escoltem el tall final de la cançó Blue Monk. A la llibreria ens ha quedat un record físic en forma de samarreta. Tothom se la posava i es feia una foto a la porta d'entrada. Leonardo Padura comentava que quan passeja pel malecón, a l'Havana, vestint la samarreta negra i criminal, explica, per poder lligar, que la porta per recordar la mort d'una mulata que li va trencar el cor, una negra que va resultar ser criminal. Menys sort va tenir el periodista i escriptor català Màrius Serra, que un cop que la duia al metro va ser titllat per unes noies de racista i va haver de fer proselitisme cultural explicant que era el nom d'una llibreria dedicada al gènere negre per aclarir el malentès i no sortir-ne escaldat. I és que la samarreta, tot un clàssic, no diu llibreria enlloc, només negre i criminal. I depèn per on et moguis, es pot prestar males interpretacions. Ara la samarreta és ja un objecte de culte i qui la té la conserva amb nostàlgia. Com segurament ho fa la dona León, l'escriptora creadora de la sèrie de novel·les protagonitzada pel comissari venecià Guido Brunetti i que cada cop que venia a Barcelona comprava samarretes de negre i criminal a la llibreria. Però això conforma una divertida anècdota que us explicaré en un proper fascicle que dedicaré a aquesta intel·ligent escriptora, una dona molt interessant. La barceloneta sempre recordarà la llibreria negra i criminal, igual com sempre mirarà el mar, com ho fa el malecón de l'Havana o com ho fa Rockaway a New York. Rockaway és una mini península del districte de Queens, on Woody Allen situa l'acció de la seva pel·lícula Radio Days, Dies de Ràdio, i la mostra des de la nostàlgia d'allò que s'ha perdut i s'enyora, mentre s'escolta September Song, interpretada per Chet Baker. Música molt apropiada per la llibreria negra i criminal, i no només perquè en Chet Baker era un dels músics preferits d'en Paco, sinó perquè setembre va ser el darrer mes en què la llibreria va estar oberta al tancar definitivament les portes el 4 d'octubre del 2015. Havia nascut el desembre de 2002 i no va arribar a complir 13 anys. Mal número pels qui creuen en les supersticions. I per acabar, i com deia el Paco, Clar que es pot viure sense llegir novel·la negra, però es viu pitjor. Gràcies a Beatriz Aguilar per cuidar-se de la part tècnica i a vosaltres per estar a l'altra banda. No us perdeu el proper fascicle, que no es podrà veure, sinó només escoltar. I amb això ja us dono una pista de què anirà. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. I que per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivalero@lamalla.net.